Bé, però no ens avancem tant. Anem a fixar-nos un moment en què és el que ha de decidir el Procicat, que és, de fet, el que estàvem discutint, entre avui i demà. Ha de decidir què és el que passarà a partir del dilluns dia 7, en ple pont, sí, però és quan en teoria s'acaba el termini d'aquesta primera fase, d'aquest primer tram del pla de reobertura que ha dissenyat el govern de la Generalitat, i sobretot ha de decidir què passarà a les festes de Nadal. Això, de moment, hi haurà la interterritorial d'avui, que és la trobada que fan el Ministeri de Sanitat amb els responsables de salut de totes les autonomies, i el que faran és marcar el marc general, els criteris generals de com seran les festes de Nadal. Però centrem-nos en el Procicat. Marina Romero, bon dia.
Bon dia, Laura.
Fa mesos que estem sentint a parlar del Procicat. Ens hi referim quan parlem d'això que estem intentant explicar avui, que són les mesures anticòvid que s'han d'aprovar, s'han d'anar adaptant a la situació de la pandèmia. El Procicat té una veu, vaja, la veu de Protecció Civil és la del seu subdirector, el Sergio Delgado. Aquí tots els mitjans recorrem habitualment perquè s'explica molt i molt bé i fa servir tecnicismes, però els justos, per entendre el que ens ha de passar. Però què vol dir aquest acrònic? Què vol dir Procicat? Qui forma part d'aquest Procicat? I el més important, com es prenen les decisions? Marina, què has descobert?
Doncs mira, en primer lloc hem parlat naturalment amb el mateix Delgado. Vam intentar entrar en una d'aquestes reunions, vam intentar fins i tot quedar amb ell físicament i ens va dir que no. Ens va sorprendre molt, però quan finalment vam poder conversar amb ell ens va explicar que precisament el que feia era donar exemple i reduir al màxim els contactes socials. Anem al gra. Què és el Procicat?
Procicat és l'acrònim del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, que és el marc genèric, el pla general que aplica per tot Catalunya, per tot tipus d'emergències que no tinguin un pla especial. És a dir, hi ha una sèrie de riscos que tenen uns plans específics i per la resta hi ha aquest pla general.
Ara ho entendreu més. El Procicat és nou? No. Quants anys té? 20. I què va passar fa 10 anys? Doncs que es va haver d'actualitzar.
L'any 2010 es va fer un pla d'actuació específic per les pandèmies, en aquell moment per la grip que amenaçava, diguem-ne, que ens podia afectar. Finalment no va tenir aquell impacte, però va quedar una estructura organitzativa de resposta a les pandèmies que ara, a principis del 2020, veient l'imminent impacte del coronavirus, es va actualitzar.
Per tant, té 20 anys ja el Procicat,
20 anys, però fa 10 anys, quan van començar a veure que podria realment haver-hi una pandèmia que ens podria acabar afectant, el van actualitzar, el van modificar, i
sí que es va avançar,
I, de fet, diu, sort que en aquell moment ens vam posar a fer aquella feina, perquè si no ens hagués agafat aquesta situació totalment desprevinguts.
I ara exactament què fa? Quines funcions té?
Mira, ho explica el Delgado.
Donar suport en tot allò que no és estrictament sanitari, és a dir, coordinació, comunicació, presa de decisions i aplicació d'aquesta presa de decisions. Presa de decisions enfocada essencialment allò que afecta a l'activitat ordinària, l'obertura, les activitats que es poden realitzar, l'obertura d'espais públics, etc., i també totes les limitacions relatives al confinament, ja sigui total, ja sigui territorial, ja sigui en horaris.
I té un punt de trobada? Té una seu? Té un edifici? Algun escenari on es reuneixi?
Físicament, si ens l'imaginem, l'hauríem d'integrar dins del Departament d'Interior, dins del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, però moltes vegades ens referim a la taula del Procicat. No hi ha una única taula. El Procicat són tres nivells. N'hi ha un d'operatiu, que per tant treballa sobre el terreny. N'hi ha un de tàctic, que és el format per un comitè tècnic que el que fa és fer propostes sobre les mesures d'emergència que caldria aplicar, i el de direcció, aquest comitè, que és qui acaba prenent les decisions.
Prenen la decisió final respecte a les mesures, sobretot a aquelles mesures que en diem d'emergència, és a dir, les que afecten a la mobilitat, les que afecten al confinament, a les activitats que es poden realitzar. Com que estem afectant a llibertats, això depassa la capacitat i l'àmbit de decisió de tècnic i entra en un àmbit de les autoritats.
De les autoritats, que en aquest cas són els responsables polítics, és a dir, conseller d'Interior i consellera de Salut.
Hem de defugir també de l'aigua d'una tecnocràcia. Els tècnics aportem el nostre coneixement, ajudem a les autoritats a prendre les millors decisions pel bé dels ciutadans, però les decisions són de les autoritats, i en tot cas la responsabilitat també serà, per tant, la decisió també.
Clar, són decisions que creuen llibertats, per tant, ha d'haver-hi una decisió política, no pot ser en cap cas tècnica qui l'acabi prenent. compten amb un pla comunicatiu i els gabinets de comunicació de Protecció Civil, del Departament d'Interior i del Departament de Salut. I si hi ha una cosa que recentment ha fet empipar i molt el mateix Delgado, són precisament les filtracions.
Sí, mentre nosaltres estem fent aquest procés de gestió i hi ha informació que arriba per canals no oficials, ens distorsiona absolutament la gestió d'emergència.
I ell mateix ho va denunciar amb aquella piulada que va fer una tarda de fa un parell de setmanes quan es va filtrar l'esborrany del pla de reobertura i va dir a títol personal, bé, va venir a dir, això és una falta de respecte per tots els professionals que hi estem treballant des de fa mesos. Després vam poder parlar amb ell l'endemà.
Exacte.
I ens va dir que estava una mica sorprès.
Sí. Encara avui a dia diu, estic sorprès per la magnitud que va tenir aquella piulada a les xarxes socials. Si li demanem quina és la principal preocupació que ara mateix té el Procicat, diu això.
Un exemple molt clar és a cara al Nadal, no? Focalitza tot aquest debat només en el nombre de persones que seurem a la taula, si podem fer cavalcades o no, quan potser, més enllà d'això, el que ens hauríem de plantejar és com ho puc fer perquè quan els pares vinguin a casa, que tenen moltes ganes de veure'ls, que són persones grans, com ens assegurem, com garantim que no es contagiaran, que tornaran a casa segurs i que per tenir aquell sopar no hem provocat allò que portem 9 mesos intentant evitar, no?
És a dir, d'una altra manera, que encara tots i totes no hem entès que no podem portar un dia a dia normal. I això diu que realment el té fins i tot espantat. El més difícil de tots aquests mesos de gestió de la pandèmia, què ha sigut?
És intentar explicar-nos el millor possible, intentar traslladar la informació i les mesures que s'apliquen explicant el per què, no tant el què s'ha de fer o no s'ha de fer, sinó per què. Intentar ser coherents en aquest sentit i intentar convèncer la gent de que aquestes mesures són absolutament necessàries.
I per acabar, i en clau positiva, què és el que més els ha sorprès?
També estem molt satisfets i orgullosos de la societat, la societat del sud d'Europa, això s'ha posat en valor.
Per tant, no som del tot conscients, però fem cas.
Totalment. I sorprèn aquesta declaració, eh? No som una societat asiàtica, però complim mesures.
Però complim les mesures. Doncs mira, precisament amb Sergio Delgado podrem parlar dilluns, el dia 7, en ple pont de la Puríssima o de la Concepció o de la Constitució, com li vulguem dir, per saber quines són les mesures que han d'entrar en vigor a partir d'aquell moment. Gràcies, Marina.
A tu, Laura, per cert, que aquest dimecres, avui, al matí, hi ha reunió del Comitè Tècnic. Tècnic, eh? No és el que acaba prenent decisions.
D'acord, dels tècnics.